Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern d'Aragó dona un termini de 7 mesos a la Generalitat perquè li retorni les pintures de Sixena i reclama el tancament immediat de les sales del Manacor on estan exposades. Aquestes són dues de les condicions al recurs que avui ha presentat davant del jutjat número 2 d'Osca per demanar l'execució forçosa de la sentència que ordena el lliurament de les obres, una demanda que arriba tot just l'endemà de la finalització del termini d'entrega voluntària. A l'escrit d'execució de la sentència, per cert, el govern aragonès també reclama, en cas que el museu no col·labori, que des del primer dia el jutge li posi una multa de 5.000 euros diaris. El president d'Aragó, Jorge Azcón, diu que la sentència s'ha de complir, sigui com sigui.
Este gobierno se va a preocupar de que la sentencia se cumpla. Y como he dicho, la sentencia se va a cumplir a las buenas o a las malas. Queremos que se haga en un tiempo razonable. Por eso he de decirle que hemos solicitado al juez, a través de el escrito de ejecución de sentencia, esta misma mañana, que esas pinturas puedan venir a Aragón en un plazo de 7 meses.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat aquest matí el full de ruta del govern a Girona per consolidar Catalunya com un actor clau en l'economia europea. El president ha destacat el model econòmic basat en la prosperitat compartida que promou un concepte de creixement econòmic equitatiu amb els diferents territoris i amb els diferents àmbits de la societat catalana i també s'ha centrat en aspectes com l'habitatge, la transició energètica, l'educació o les infraestructures.
I l'objectiu que ens hem marcat és fer en 5 anys... el que normalitat faríem en 10 anys, preparar Catalunya per la propera dècada. I hem de posar en marxa totes les capacitats i tota l'energia del país per assolir-ho. També les de les comarques de Girona. Amb la gestió d'un turisme responsable, de qualitat i respectuós amb el territori, amb el reforç del potent sector sanitari, des del futur campus de salut de Girona, al nou hospital de Palamós, aprofitant les oportunitats que impliquen i que ens donen les energies renovables.
I el Sindicat Socialista d'Habitatge de Catalunya ha convocat avui una roda de premsa per parlar sobre el cas de l'incert desnonament de Nouama i la seva família que viuen en un pis de protecció oficial. Diuen que l'Ajuntament acusa la família de frau en el lloguer i l'empadronament i el sindicat anuncia que s'està difamantant a la família com a ells mateixos i que el motiu real i tapat per dur a terme aquest desnonament és completament econòmic. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 27 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, aquest divendres s'està mostrant encara més calorós que no pas ahir. De fet, en aquests moments tenim al voltant de 2-3 graus més que hi ha aquesta hora a la majoria de comarques i, per tant, la calor torna a ser la protagonista i acabarà sent extrema al llarg del cap de setmana. Aquesta tarda no ens quedarem curts perquè arribarem ja als 36-37 graus a l'ombra a les comarques interiors de Girona, per exemple, la ciutat de Girona, la Bisbal d'Empordà, també Olot, la banda de Figueres o Santa Coloma de Farners. I per una altra banda, aquests 37, 38, 39 graus s'arribaran a assolir a les comarques del Pla de Lleida. Tot plegat amb pocs núvols. Aquesta tarda, 4 d'inactius al voltant del Prepirineu. Dissabte i diumenge, més calor. De fet, durant les tardes, 37, 39, 40, 42 graus. Arribarem a assolir el diumenge, sobretot a les comarques de Ponent. També els 40 graus al Vallès, al Penedès, a Girona, a l'interior de l'Ebre, en vista diumenge. I durant les tardes, algunes tempestes més probables el diumenge a la tarda al Pirineu. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de viatjar, però viatjar d'una altra manera, amb autocaravana. Parlarem amb Anna Mestres d'Autocaravanes Llibertat. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves corresponent al mes de juny. I ho farem per debatre sobre la gestió del temps i els horaris, un tema que ja vam abordar aquesta mateixa setmana. A partir de les 5 coneixerem l'ESCAI, el Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants de Sabadell. Ho farem de la mà de la seva coordinadora, la Raquel Guerola. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha escollit Can Parellada per la primera convocatòria del renovat Pla de Barris que ha obert el govern de la Generalitat. Al setembre, el consistori haurà de presentar formalment la candidatura i en els propers mesos haurà de definir el projecte i consensuar-lo amb els veïns i el teixit associatiu. El cost del projecte d'estar entre els 6 i els 25 milions d'euros i l'assumiran a parts iguals al govern català i espanyol. El projecte haurà de plantejar transformacions físiques, mesures de transició energètica i accions comunitàries per reduir les desigualtats socials. La baixa renda de Can Parellada ha estat un dels factors determinants per escollir aquest barri. Aquesta serà la primera de les 5 convocatòries anuals del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Per les properes convocatòries podrà presentar la candidatura d'altres zones que també s'hi podrien acollir. El projecte que va presentar Terrassa a la darrera convocatòria del Pla de Barris a Campalet, Campalet 2 i Guadalhorce va quedar finalment fora del programa.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Sabadell viurà aquesta tarda la sisena manifestació de l'orgull que se celebra a la ciutat, unes concentracions que sempre han tingut bona rebuda amb centenars de persones participants. Enguany, la concentració promoguda per Calenredus, amb la col·laboració de l'Ajuntament, arrencarà a la plaça Montserrat Roig i recorrerà les vies de fins a la plaça Doctor Robert. En parla Roberto Piqueras, representant de Calenredus.
Veient els bons resultats d'assistència, de logística, de participació, tornem a fer una mica un recorregut similar, tot i que sortim de la plaça Montserrat Roig en comptes de la plaça Creu Alta, i farem el recorregut fins a la plaça Doctor Robert. Com deia abans, aquest any el que sí que estem intentant és, amb un nou projecte que hem impulsat fa poquet, tenir un grup de suport per persones també amb neurodivergències.
Un cop la mobilització arribi a plaça Doctor Robert, començarà la festa de l'orgull LGTBIQ+, que es preveu que s'allargui fins a mitjanit. Està prevista una actuació dels castellers de Sabadell, la lectura del manifest i el concert de Ruïnosa i les strippers de Rahola.
Gràcies, Mireia. Ara ens n'anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Molt bona tarda. L'endemà de la conferència de balanç del govern municipal, Esquerra Republicana de Badalona ha fet la seva pròpia valoració dels 2 anys de mandat de Xavier García Albiol. En una roda de premsa, el president del grup, Àlex Montornès, ha assegurat que el model d'Albiol ha fracassat i que actualment governa un mandat fallit. Esquerra ha retret que, tot i tenir una confiança excepcional per part de la ciutadania, Albiol no ha estat capaç d'utilitzar la seva majoria absoluta.
2 anys després veiem que aquest model Albiol ha fracassat i que no ha sigut capaç d'utilitzar aquesta confiança que la ciutadania li va donar per començar a posar al dia a la ciutat de Badalona. Albiol va prometre ordre, serveis, neteja i seguretat, però el balanç a dia d'avui és esfereïdor.
Els republicans han posat com a exemple la neteja, la seguretat i els serveis socials per justificar el seu diagnòstic crític. Afirmen que hi ha més incivisme i més delictes i que el darrer Sant Joan ha estat el pitjor de la història de Badalona. També han lamentat que els carrers estan més bruts que mai i que hi ha un augment de persones dormint al carrer. En clau ideològica, Esquerra ha acusat el govern municipal de mentir sobre la seva neutralitat política. Defensen que el badalonisme també s'ha materialitzat en forma d'una cavalcada de Reis en castellà i la votació al ple d'un posicionament contra la llei d'amnistia. Tot i les crítiques al govern, Esquerra també ha reconegut errors del passat i ha fet autocrítica pel govern anterior. Ara, però, per Esquerra, el més important és fer una crida per construir una alternativa progressista, catalanista i republicana de cara al 2027.
Gràcies, Anna. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat ha votat una declaració institucional en contra de l'ampliació de l'aeroport. Ha estat amb l'equip de govern format per Comuns i PSC, dividit i sense unanimitat, però amb una majoria de 15 dels 25 regidors i regidores. El Prat en Comú, Esquerra Republicana, PP i Junts, mentre que PSC, Vox i Jóvenes i Pensionistes han votat en contra. Sí, com sigui, l'alcaldessa Alba Bo Jordà ha reiterat que si fa 4 anys es va poder aturar, per què ara no?
Si fa 4 anys ho vam aturar, per què no avui podem dir també que ho aturarem? Per què no? Ho farem amb molta humilitat, amb molta feina, amb molta constància, amb tots els recursos que des d'aquest Ajuntament, i n'estic convençuda que des de totes les formacions polítiques que avui i en el camí que avui encetem, siguem capaces d'aturar l'ampliació de l'aeroport de la nostra ciutat.
Tot plegat a les portes d'una nova concentració, la que convoca l'aeroport demà a 11:45 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La plataforma recorda que l'anterior proposta d'ampliació ja es van prometre unes compensacions que mai no van acabar d'arribar, quelcom que genera desconfiança. Escoltem el seu portaveu, Pere Bonet.
I sabem que això també té conseqüències negatives des del punt de vista econòmic. Els economistes tenen demostrat el vincle que hi ha, per molt que a vegades es vulgui negar també, entre accés a l'habitatge, preus de l'habitatge i turistització de l'economia. Sabem també els problemes de precarietat laboral, salaris baixos i llocs de treball precaris en molt sentit.
Des de l'aeroport consideren que darrere del projecte hi ha un model econòmic basat en el turisme massiu, l'emergència climàtica obviada i que provocarà una nova ferida oberta al Delta del Llobregat.
Gràcies, Luis, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Hoquei Club Castellà es reforça la temporada vinent a Nacional Catalana per aspirar a tot. Ho fa després de quedar-se a un pas de l'ascens la temporada passada a Hoquei Lliga Plata. Es reforçarà amb jugadors d'una categoria superior, com són el jove Agustí Ripollès, provinent del Cerdanyola, Pau Cortiellas, format al planter del Barça i provinent d'Hoquei Lliga Plata a Sant Feliu, i Rubén Ferrer, que té una llarga experiència a la categoria amb el Barça, en categories inferiors, i després com a sènior amb el Ripollet.
Gràcies, Guillem. I ara tancarem amb l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
El primer equip femení del rugby Sant Cugat és el gran favorit per endur-se el campionat d'Espanya de Sevens, que es disputa aquest dissabte i diumenge a Sevilla. L'equip santcugatenc afronta la darrera fase de la competició amb 38 punts, després de guanyar la segona fase i endur-se el subcampionat a la primera. Les de Panxi i Castroviejo han quedat enquadrades del grup A, juntament amb el Colina Clínic, El Salvador i Eibar. El rugby Sant Cugat vol tancar una temporada brillant i sumar el que seria el tercer títol a la categoria de Sevens després d'haver guanyat dues edicions de la Copa de la Reina de Sevens, ara anomenada Campionat d'Espanya. L'equip Sant Cugatenc vol tancar una temporada brillant després de sumar el subcampionat de la Copa de la Reina de rugby a 15, disputar les semifinals pel títol de la Lliga Iberdrola i ara la possibilitat d'aixecar el primer títol de la temporada.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Viatjar en autocaravana és una manera de veure el món. Així ho assegura l'Anna Mestres d'Autocaravanes Llibertat. Des de Ràdio Castellà, el nostre company Guillem Plans ha pogut parlar amb ella. Guillem, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui embarquem i viatge cap a la Llibertat, perquè coneixem l'empresa d'autocaravanes de Castellà, Autocaravanes Llibertat, amb l'Anna Mestres. Anna, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Bona tarda, Guillem.
Suposo que això és el que t'agradaria que la gent sentís o pensés quan lloga una de les vostres autocaravanes, no? Llibertat.
Sí, al final la sents perquè pots parar on vols i ho tens tot a l'abast, no? Tens la cuina, tens tots els estris que necessites per fer menjar aquesta parada, no? O pots parar i fer una visita en algun poble i la veritat és que vas amb la caseta a sobre i et permet aquesta llibertat, no? De viatjar i fer aquest camí.
Entenc que si la teva empresa està dedicada a això és perquè abans va haver-hi una experiència personal, no?, que et va enamorar i la vols compartir amb altra gent. Evidentment hi ha la part de negoci, que ningú fa això,
sí.
Ningú fa res per voluntat. Però vaja, que és l'experiència, sí, personal prèvia, no?
Sí, sí. Bueno, l'experiència va començar abans amb el meu exmarit, no?, que anava molt de càmping amb les nenes i els agradava molt. És que ja la vida de càmping convida, no?, en aquesta llibertat. Passa que és una llibertat, no?, estàtica, perquè estàs en el mateix indret. Llavors, bueno, vam començar amb nosaltres, no?, quedar-nos en la autocaravana per nosaltres personal, i al final va desembocar tot en muntar aquesta empresa i, no?, ara jo en solitari, i la veritat és que val molt la pena el fet de poder viatjar amb aquest vehicle que et permet això, no? L'experiència ha sigut molt positiva, la veritat.
És una manera de viatjar que està de moda, consideres, o com ha evolucionat l'autocaravana?
Jo et diria que des de, sobretot, ja fa molts anys, no?, que hi ha aquesta manera de viatjar, però aquí, a la nostra població, regió, com li volies dir, el nostre indret, no s'estilava tant. Els francesos, no?, sempre dic que ens passen la mà per la cara, no?, el tema alemanys, francesos, perquè hi ha molta gent que s'ha venut, no?, la seva casa, pis, habitatge, per al final comprar un vehicle d'aquests i viure en aquest vehicle i poder recórrer món aquí dintre. Llavors, al final, aquí, com sempre, potser, no?, aquestes coses arriben una miqueta més tard i diem, ah, doncs mira, això que està bé. I ho vaig notar molt des de la pandèmia, no? La pandèmia va ser la clau de que la gent no volia anar a hotels, no volia anar, no?, on hi hagués aquesta massa de gent. I al final llogar una autocaravana ha anat evolucionant i s'han hagut d'adaptar molt les ciutats també en aquesta manera de viatjar, perquè hi havia ciutats que no estaven preparades i n'hi ha avui en dia encara que no estan preparades per aquest turisme, no? Ara precisament a Eivissa, aquest any, no pots anar amb autocaravana per la ciutat d'Eivissa si no és en càmping. No pots parar. És a dir, no pots estacionar o dormir per nocturn a qualsevol part d'Eivissa. Unes multes estratosfèriques. Has d'anar sempre a càmping. Llavors, el boom aquest, no?, ha fet que part de la societat i dels poblets, no?, ciutats, s'hagin d'adaptar a aquest turisme que ara, no?, potser fan aquests dos últims anys sobretot, està arrasant a les ciutats. En canvi, França ja fa anys que tenen àrees superben preparades, que vas allà i sembla un càmping. I en realitat és una àrea que a vegades pagues i dones la voluntat perquè el poblet pugui estar ben florit i ben engalanat. En canvi, bueno, s'ha hagut d'anar adaptant tot i cada un, no?, cada part, cada poble i ciutat ha anat fent el que ha pogut.
Suposo que dependrà molt de les circumstàncies de qui t'ho demana, però quin viatge recomanaries tu?
Buf, el que recomanaria jo, i que potser deu ser el que dec voler fer, és agafar autocaravana, agafar 3-4 molt poques coses imprescindibles i recórrer tot el món. Aquest, per mi, seria el viatge ideal, no? Llavors, com que això és molt difícil, no?, perquè a nivell d'economia, però depèn, no?, com que la vida evoluciona, el seu seria, no?, poder tenir una feina que sigui online, no?, i de qualsevol país anar treballant i anar visitant ciutats i països. Això seria brutal. Però el viatge que recomano molt, sobretot, és i estem a Catalunya i m'estimo molt aquest país i recomano anar a veure el nostre país, perquè tenim tendència a anar, no? Ai, sí, ja no amb caravana, però si és amb caravana, va, anem a Itàlia, va, sí, anem a veure, no, a Toscana, anem cap aquí, va, a Alemanya, ostres, allà, a les Dolomites, els no sé què, i dius, ostres, però i aquí? Ja estic segura que hi ha moltíssims, moltíssims indrets, llocs que ens queden per visitar. Mira, avui mirava jo per anar a Aigüestorta, a les estrelles de Sant Maurici, i pensava, és que és tan maco, jo no hi he estat, I penso, és que és tan maco tot allò. No cal que ens anem a Itàlia, perquè va, 15 dies, vinga, va, organitzem un viatge, no? I sembla que quedar-nos aquí sigui com poc. No, és molt. Tenim un país superxulo, superric, i tenim una gastronomia fantàstica. Sí, anem amb l'autocaravana i podem cuinar, eh? Però, ostres, poder parar a no sé quin indret del Berguedà i menjar-nos allà el plat típic d'allà, o anar, no sé, un altre lloc de platja que diguis, buah, aquí una paella davant del mar, i com que l'autocaravana al final et permet parar on vulguis i dormir, no?, als llocs que toquen, eh? Però vull dir, no, ara estem a la platja, però d'aquí 3 hores podem estar a la muntanya. No sé, jo, per mi això seria l'ideal.
Home, i tant, i a més turisme de proximitat.
Per això, que no fa falta anar a marxar, no fa falta marxar, que és guai, eh? Agafar i dir, buah, és que hem fet 5.000 quilòmetres i hem vist tot això. Jo mateixa, he fet Alemanya i França, Alemanya, i he anat tirant i he tornat a Àustria, i ostres, i és preciós, perquè ja et dic, no pararies mai. Jo quan arribo aquí a Castellà del Vallès penso, jo hagués seguit i no hagués parat, saps? I ara cap aquí, i ara cap allà, no? Et dic que ja enganxaria i t'aniries a fer la volta al món. Però al final no cal, no cal. Primer anem a mirar el que tenim aquí, que a vegades ens oblidem del que tenim aquí. Això és molt important.
Ho teniu tot llogat per aquest estiu o encara hi ha algun buit?
Hi ha buits al juliol. A l'agost sí que si hagués tingut set autocaravanes més, Guillem ho hagués petat. Perquè et truquen, no, ostres, que tens l'última d'agost, que tens les del mig, que vol les del mig, perquè suposo que és quan tenen més vacances. Però sí, sí, contenta perquè segueix tot en ordre. Ja et dic, aquest any, l'any passat, el juliol, estava a tope, en aquestes dates, i en canvi l'agost encara quedaven buits. I aquest és el revés, el juliol, sí, hi ha alguns dies, però hi ha disponibilitat, en canvi l'agost, no, l'agost. Agost a tope. I el setembre, cuidado que el setembre també, no, a vegades no el tenim en compte, i el setembre també està en ple. Sí, sí.
Sense necessitat d'entrar en detall, però és econòmic llogar una autocaravana?
Clar, abans anar de càmping era econòmic, ara ja no. I anar a l'autocaravana, què passa? També s'han encarit els preus, perquè com tots sabem, no? tot puja, no? Sobretot el menjar, i evidentment jo també he hagut de pujar preu de lloguer, no? I al final busques un preu competitiu amb les altres empreses que tenim aquí al Vallès, perquè, bueno, no? Ja intentes fer, jo l'entrego el dia abans, si l'agafen bastants dies, doncs els hi faig un descompte. A veure, barat, barat no és. Pagar 210 euros al dia l'autocaravana, com està ara a l'agost, l'autocaravana de 7 places, estic parlant, no és barat. Però clar, si tenim en compte que anar a 7 amb uns amics que no, que la lloguin, que estem parlant de franges d'edat de 30 anys, no, va, sí, que ens anem tots 5, tots, no, entre tots, aquí sí que et sortiria econòmic. Clar, una família de 4 persones a l'autocaravana de 7 places, doncs ja ens n'anem cap 2 dies, els hi costa 2.000 i pico d'euros. Però clar, jo sempre dic, anar amb avió no t'ho permet fer, això, no? Podries, no, amb 10 dies o 15 en l'autocaravana pots recórrer molts països, moltes ciutats. En canvi, amb un cotxe, doncs no ho podries fer. Podries fer-ho, però has d'anar a pagar un hotel. En canvi, aquí ja ho tens tot. Llavors, al final t'acaba sortint a compte, perquè com que ho tens tot, no has d'anar picotejant d'ostres, ara busco hotel aquí, ara on menjarem, ara no sé què, no, tu carregues a tu roba, menjar i tot el que necessites i dius, som-hi. I clar, per 2.500 euros, no? O 2.300 euros, vale, me n'he anat 2 dies, bé, 2.100, però me n'he anat 10 dies i he visitat això, això i això. Però clar, també has de comptar, Guillem, la gasolina, està pels núvols. Clar, llavors s'ha de sumar tot. I surt un pico. Però bueno, jo prefereixo això que anar-me'n 7 dies a les Maldives, allà, espatxorrada, que potser em costarà el mateix, però no hauré vist ni la meitat. Clar, llavors aquí ja hi ha el que prefereixi cadascú.
Suposo que la mentalitat és d'algú que vulgui desconnectar del ritme accelerat de la vida, no? Que estimi la naturalesa i que es tingui...
Sobretot això, la naturalesa.
I que tingui una mentalitat flexible.
Sí, sí, perquè tot i així t'haig de dir que hi ha famílies que s'organitzen molt, eh? No, és que ja ho volem preparar i al febrer ja et truquen per l'agost, no? I volem anar aquí, volem anar allà, que està bé a nivell de... Clar, avui en dia... Per exemple, no? A la Sagrada Família tu no pots anar a comprar l'entrada de dir hola, bon dia, avui vull visitar la Sagrada Família. No pots. Ho has de fer online. Llavors, quan programes un viatge així, amb tant temps vista i vols visitar no sé què, has de tenir en compte aquesta compra d'entrades anterior, no? Perquè després puguis visitar el que vols visitar. Passa que estic d'acord amb tu, que és un viatge, no? Viatjar amb autocaravana que et permet aquesta flexibilitat que si dius... Escolta, avui ens quedem aquest poblet d'aquí d'Amsterdam, que és preciós, i demà ja veurem on anirem. No? Si no és a nivell de veure coses que dius, ostres, algun parc d'atraccions, alguna història d'aquesta, no? Un futuroscop, coses d'aquestes, sí que és molt de que sigui el que vulgui i vinga, va, anem a l'aventura. Avui què fem? Ostres, doncs mira, ara hem trobat això. Hola, si aquí es pot visitar no sé què. Doncs vinga, va. Oh, ja hauria d'entrades demà. Doncs et pots esperar. Val la pena, no val la pena? Això ja cadascú ja ho valora. Però sí, hi ha gent molt organitzada i hi ha gent que diu no, anem allà i no, mira, ho vam decidir ahir i no sé què. Ah, doncs mira, tinc lloc. Ah, doncs va, marxeu. No, i n'hi ha que et venen així i dius, ah, vale. Sí, sí, hi ha gent que sí, que em ve així i penso, doncs també està guai. Sí.
Tota mena de perfils, per tant, és complicat establir-ne un.
Exacte.
A l'hora de sortir amb autocaravana, hi ha algunes coses que s'han de tenir en compte? Per qui s'ho estigui pensant?
Sobretot el tenir la seguretat de conducció, perquè hi ha molta gent, no?, que em diu, però Anna, necessites el mateix carnet? Bueno, és que som novells, eh? Jo no sé com va això. I al final, sí, jo sempre els hi dic, no? I no em tiro floretes, però si els dic, si la porto jo, tu també pots fer-ho. Al final és un vehicle de 6 metres i mig, la gran, i l'altre de 5 metres i mig, que jo penso... No passa res, no? S'ha de tenir en compte de viatjar en aquest vehicle tan gran, sobretot els ponts, no? L'alçada dels ponts, quan s'aparca el tema de... Ostres, jo sempre dic que baixi algú, sisplau, perquè l'arbre d'allà de la dreta no el veus mentre estàs aparcant, no? I sobretot, jo sempre estic molt contenta del client que em tracta el vehicle com si fos seu. No? Perquè hi ha vegades que arriba el vehicle que dius, ostres, en sèrio? Però la majoria de vegades, i tinc sort, m'arriba el vehicle que dic, ostres, que bé que me l'han tractat, no? Perquè al final jo tinc la Baby, que és l'autocaravana petita, que li dic la Baby, perquè és la petita i la gran ja és la gran, però no deixen de ser dos vehicles que jo me'ls estimo molt i me'ls aprecio molt perquè estan plens d'aventures, no? I de moments viscuts, però, ostres, quan el client jo sempre m'agrada que em diguin, o a vegades torna supernet i dic... Ai, gràcies, dic super, dic que quasi que m'has entregat més net del que jo te l'he donat. Sí, perquè jo sóc molt polit. Va haver-hi un client que em va fer molta gràcia, que el Gerard, que li vaig dir, uau, Gerard, el traster, no? La tua caravana té un traster a sota, a taules, a les cadires de càmping i tot, i vaig veure allò i vaig dir, vaig a fer la foto, dic, perquè ho has endreçat, super, i em va dir, és que jo sóc molt organitzat i m'agrada tenir tot quadrat, saps allò que vaig pensar? Uau. Llavors, bueno, al final és que tinguin ganes d'agafar l'autocaravana, que no tinguin por, sobretot, que no tinguin por, perquè al final buidar l'aigua, omplir l'aigua, treure les aigües residuals, les aigües brutes, no? El tema dels pipis i les caques, que hi ha molta gent, ostres, i això com funciona, no? I es preocupen. I sobretot ens preocupen per si es quedaran sense bateria. Ja, però hem de parar, no?, per anar carregant el vehicle. I jo dic, no, cap problema, té placa solar i, a més, el vehicle qual circula ja es va carregant. Jo he viatjat 25 dies a dintre d'aquest vehicle i no he necessitat parar en lloc per buidar i omplir aigües i omplir això, sí, eh? Però per dir, ostres, és que no tenim bateria. No, cap problema. Però no han de patir perquè tot funciona a 12 volts, això sí. Tinc un transformador també que transforma els 12 volts a 220, val? Perquè a vegades, no?, em diuen... per endollar la cafetera o per... Vaig tenir un client que necessitava un respirador per dormir. Llavors el transformador va ser clau, no? Perquè arribava el cable dalt de tot el llit i la veritat és que hi ha aquestes cosetes que dius, bueno, però tot Al final tot s'acaba prenent. Jo els hi faig la meva explicació de això aquí, això allà, i sobretot si teniu algun dubte, el telèfon 24 hores. I si hi ha algú que et truca, ostres, Anna, la nevera, com has dit que no? Hi ha l'automàtica. Ai, això de les aigües... I ara s'ha de buscar una àrea on tu puguis buidar, omplir i tornar i segueixes la marxa i ja està. Cap problema.
La petita baby, la gran?
Mm.
La gran, com es diu?
La gran.
La gran, la gran.
La gran,
la gran.
La gran, la gran de casa.
Doncs segur que tenen molta sort qui les gaudirà aquest estiu. Anna Mestres, sí, moltíssimes sí. Gràcies per atendre'ns i molt bona tarda.
Molt bona tarda. Arriba, adéu.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies i bona tarda als dos.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara és temps per a la tertúlia. És final de mes i, per tant, toca tertúlia de joves. Anem a saludar els nostres tertulians d'avui. Comencem anant al Prat. Ja ens espera l'Alberto Hernández, que és arquitecte. Alberto, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Com va pel Prat?
Bé, preparats per una festa major d'estiu, petita.
Petita? Doncs mira, aquí la tenim gran, eh? La festa major, perquè l'hem començat just ahir i coincidim en un dels patrons, que és Sant Pere, no?
Igual que nosaltres, que començàvem ahir i fins diumenge.
Doncs ahir va començar la festa de Sant Cugat, que s'acabarà efectivament diumenge amb el dia gran, que serà la celebració de Sant Pere. Però a banda de festes i celebracions, avui hem de parlar d'una qüestió que segurament o ens amoïna o ens ha amoïnat en algun moment. Parlarem del temps, però per fer-ho no ho faràs tu sol, Alberto. Avui ens acompanyen també a l'estudi de Sant Cugat el Genís Marcet, que és estudiant. Genís,
bones,
què tal?
Bones.
Bé?
Bon matí, bona tarda.
T'acabes d'aixecar o què?
M'acabo d'aixecar, perquè això de la festa major te'n vas a dormir molt tard i et despertes ja per la tarda a l'hora de dinar.
I amb perspectives de tornar tard a casa, no?
És un bucle, és un bucle, no té final.
Molt bé. També ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat la Tina Forés, que és periodista. Què tal,
Tina? Hola, què tal? Molt bé, molt bé.
Tu també de festa major, però treballant, no?
Jo treballant. Jo avui m'he hagut d'aixecar aviat. He hagut de matinar.
Veus? És que la festa major és el que té. Hi ha qui la gaudeix, hi ha qui la... no pateix, però sí que la treballa, o sigui que hi ha diferents punts de vista. Bé, doncs avui us proposava parlar del temps, que és un tema que deia abans que segurament o us ha angoixat en algun moment o és un tema que realment us preocupa. No sé si vau poder veure l'últim 30 minuts que dedicàvem precisament a aquests horaris que tenim, aquesta gestió del temps que fem una mica entre tots plegats, però d'entrada sí que us preguntaré si realment per vosaltres la sensació és que viviu en uns horaris impossibles. Quina és la vostra sensació?
Doncs sí, jo acabo d'acabar batxillerat i és una etapa on tens unes pautes molt marcades i tampoc la conciliació familiar i la conciliació de fer altres coses és com que se't fa cada vegada més impossible fins que arribes a acabar la selectivitat, que és com que se t'obren els horaris. Però sí, aquesta època on ets una persona jove que vols tindre vida social al mateix temps, però després et posen traves i et posen pals a la roda per intentar no tindre aquesta conciliació més lluny de la que tens ja amb els estudis, no?
O sigui, tu tens un sentiment trobat, no?, entre l'alliberament, mm-hmm, després d'haver fet la selectivitat, no?, i aquesta suposada llibertat que et trobes a partir d'ara?
Sí, exacte, una suposada llibertat que al final, amb l'entrada del nou curs i tot això, es van posant responsabilitats, però ara la llibertat que sento ara temporalment, o sigui, de tema d'horari. En comparació amb la que tenia fa dos mesos, és extrema, és una cosa incomparable, la veritat.
T'has alliberat d'un gran pes.
Sí, sí, bueno, és que això d'estudiar també, déu-n'hi-do, eh? Jo recordo també quan vaig haver de fer la CL, que també va ser estudiar tot el dia, tarda, nit, i pràcticament quan vas acabar els exàmens, aquest respir, no?, de treure't un pes molt gran de sobre. No, jo en el meu cas, com que ara estic treballant, sí que és una gestió del temps una mica diferent, no?, però també és complicat aquesta gestió, perquè t'has d'adaptar uns horaris laborals que en el cas del periodisme, per exemple, van canviant, perquè depenem molt dels rodatges que es vagin fent, que no sempre són a una hora concreta, o sigui, tu pots tenir uns horaris, però més enllà d'això, doncs a vegades també t'has d'adaptar, no? I això a vegades dificulta aquesta conciliació que dèiem a vegades.
I en el teu cas, Alberto?
Torna, jo pensant en la selectivitat, jo crec que va ser com l'últim moment en el que vaig sentir alliberament, i vaig acabar d'estudiar i vaig començar a treballar just després, i aleshores ja no ho he tingut. I en el moment que intentes després ja fer un màster o fer una experiència on intentis treballar i estudiar alhora, és quan se't complica encara més, perquè no està pensat per fer les dues coses alhora.
Ja. Us pregunto per si, no per ara mateix, avui, avui divendres, sinó en els últims dies, els últims temps, ha sigut compatible el vostre ritme amb el vostre descans, per exemple?
Doncs, si et refereixes al fet de que el ritme d'horari amb el descans, ja, jo considero el descans com una forma de esplaiar-te en el que tu vols i en el que tu consideres que et pot alliberar d'aquesta constant, aquesta pauta constant que sents en un horari marcat, que a vegades pot ser excessiu. Llavors, jo, per sort, tenim una ciutat molt maca, on hi ha molta oferta, tant cultural com d'activitats que pots fer. Llavors, amb aquestes activitats sí que tens com una conciliació que et pots fer, doncs, descansar i deixar de pensar en altres coses que et poden agobiar o que et poden fer, doncs, menjar-te el coco, com diem. Però sí, jo crec que aquesta conciliació és una conciliació que jo he pogut tindre i que m'ha ajudat a seguir en aquestes èpoques tan difícils com són l'època de batxillerat, selectivitat, etc. No?
Per tant, entendríem el descans com aquell moment en què t'alliberes de les teves responsabilitats.
Exacte.
No? Que tu dediques el temps a allò que vols.
És que jo crec que ho hem d'intentar buscar, no?, també, perquè si no estaríem agobiats tota l'estona i al final el cervell necessita descansar. Jo crec que encara que sigui aixecar-te una mica abans per tenir una mica de temps per tu, per fer un matí més tranquil, no?, o tenir aquesta pausa de, jo què sé, esmorzar amb més calma, o al vespre, que a vegades no pots, no?, també perquè estàs determinat per aquests horaris, però jo crec que ho has d'intentar buscar per intentar alliberar-te una mica, perquè si no jo crec que petes al final.
Sí, es fan necessaris aquests espais, igual que a l'època de vacances, poder tenir-les i poder desconnectar una mica de la feina, perquè si no vas sempre atrafegat i amb coses pendents que a vegades fins i tot segueixes pensant en elles a casa, quan en teoria hauries d'estar descansant, però el teu cap no acaba de descansar.
Sí, perquè al final són coses que et van repetint i que, vulguis o no, les tens al teu cap i et van com consumint, i si no trobes aquest espai on puguis descansar tant física com mentalment d'aquestes responsabilitats i d'aquest pes, que al final és un pes, ja no sigui físic sinó més mental, el moment en què pots descansar és el moment en què agafes energies per començar de nou, no?, i començar i afrontar els problemes amb un altre punt de vista, no?
Jo us pregunto si dins de les vostres prioritats, quan us organitzeu, hi ha precisament un temps per a vosaltres.
Jo per mi sí, totalment. Totalment. Perquè abans sí que donava molta prioritat a la feina, per exemple, però m'he donat amb el temps que jo necessito, no? Això que dèiem, necessito aquest temps. Jo ara, per exemple, el que faig és aixecar-me una mica abans, per poder, per exemple, sortir a fer un vol o anar a córrer, o el que comentava, no?, tenir un matí una mica més lent per poder despertar-me amb calma i tenir un moment de pau per mi. Però sí, o sigui, totalment, a la meva organització hi entra sí o sí, almenys jo que sé, 3 dies a la setmana, poder tenir aquest moment de descans i de pensar en mi, de no haver de pensar en la feina o en qualsevol altra cosa, perquè és que realment cada vegada veig que necessito prioritzar més això.
Sí, jo també considero que és una cosa reglamentària i una cosa a tindre en compte ja quan planeges el teu, doncs, horari i les teves prioritats, que aquesta ha de ser una prioritat molt important a l'hora de tindre en compte, doncs, el que fas amb la teva vida al final, perquè si no tens aquesta, aquest moment per tu, al final estàs en un bucle i això t'acaba consumint, no? Llavors, jo sí que considero que jo ho he pogut tindre i això m'ha ajudat, com deia abans, a no... que no em mengi el coco, que no em mengi el coco aquest estrès i tot això. Llavors tindre moments per tu és una cosa que consideraria reglamentària, no?
Necessària.
Jo considero que és important, però no, sí que és veritat que personalment no és una cosa que tingui en compte a l'hora de planificar. És allò de... el que acaba quedant buit és el temps per descansar, és com l'últim que acabo posant, i sí que és cert que li hauria de donar com més prioritat.
Sí, això és un dels problemes, considerem, no? El problema de que al final una cosa que és tan important com tindre temps per tu...
Ui, ens ha saltat alguna... No, veus? Això ha sigut la desconnexió. Ha sigut el moment de desconnexió de la tertúlia. Però hi som tots, oi que sí?
I tant.
Alberto, tu
sí,
també?
Sí, val. Vale, perfecte. Doncs això que deia, que una cosa tan important com el fet de tindre temps per tu acaba sent doncs supeditada a una cosa que al final t'imposen, que és el fet de la feina, no? O les responsabilitats. Llavors, no tindre temps per fer-ho i que es quedi com una cosa secundària és un dels problemes, no? que s'ha d'abordar.
Us heu trobat en algun moment en què precisament per la falta de temps per vosaltres mateixos us heu sentit agobiats?
Sí, sí, 100%. Vull dir, clar, no sempre pots fer aquesta gestió del temps. Vull dir, sí que s'intenta tenir moments per desconnectar i tot això, però no sempre és possible poder-ho fer. Llavors, en moments de pics de feina, per exemple, ara, si amb la festa major mateix, que hi ha doncs, molts actes que s'han de cobrir en el cas periodístic i tal, i sí que has de fer doncs, més hores de les que et tocarien per fer un sobreesforç, no?, laboral i tal, doncs sí que moltes vegades no pots trobar aquests moments per desconnectar, i sí que a vegades arriba en un punt d'agobiament de dir, ostres, anem a parar un moment de respirar i d'intentar gestionar això com puguem, però sí, sí, és complicat.
Sí, em trobo en situacions en les que jo, com a persona que som molt activa al poble i molt activa en els temes culturals i tal, sí que tinc uns horaris molt marcats, doncs, per exemple, d'assajos o de coses així, que al final ja saps que ve i ja saps que en aquest lloc és com que no es pensa en els agobios que tens exteriors, però arriba al punt en què els horaris i les teves responsabilitats són tantes que arribes al punt d'evadir-te d'aquests llocs i d'aquests moments de descans mental, físic. Llavors és com que quan passa això sí que et sents doncs que no pots, no? que t'està sobrepassant tota aquesta situació.
A mi ara treballant, o sigui, he notat l'alleujament de que els horaris estan bastant marcats, i sí, potser hi ha el dia que entres abans o que surts més tard, però està bastant marcat, que en canvi quan estudiava a mi em costava molt compaginar tota aquesta vida social i associativa amb treballs en grup que acabes havent de quedar amb altra gent fora de l'horari de classe i compaginant horaris de diverses persones. A mi això em va costar molt durant els estudis.
Fixant-nos en els horaris durant l'etapa de formativa que tots hi heu passat i els horaris també laborals que també esteu ara compartint, s'hauria de canviar d'alguna manera aquests tipus d'horaris que fem tant en l'àmbit educatiu com en l'àmbit laboral? Penseu que es podrien millorar?
Doncs tenint en compte com evoluciona la societat i com evoluciona les necessitats de la mateixa, jo crec que sí que s'hauria de canviar, sobretot si tenim en compte el problema que s'aborda en el fet de que si quan més conciliació tens tant a l'àmbit familiar com a l'àmbit personal de poder-te evadir de les teves responsabilitats, que és el que estàvem parlant abans, doncs més desenvolupament personal tens i llavors et deixes de convertir tant en una eina que produeix i més en una eina personal que està més indicada al desenvolupament personal, que amb la pèrdua d'aquest temps de, que te'l pots dedicar a tu, l'estàs perdent, no?
Sí, a més que també, bueno, no sé si t'ha passat, bueno, encara no perquè no has arribat a la universitat, ja t'hi trobaràs, però jo, per exemple, quan estudiava periodisme a la Pompeu, per exemple, que és on vaig estudiar jo, els horaris no estan fets perquè tu puguis combinar-ho amb una feina, però tot i així hi ha gent que
ho fa,
que ho fa perquè necessita aquests diners, saps? Perquè necessita guanyar un petit sou, però hi ha uns horaris que, bueno, és que són impossibles de combinar, i també, a més, si vols fer després un doble grau, que en el cas del periodisme es pot fer, se solapen inclús horaris, vull dir que és un caos. Llavors, és tal acumulació de feina concentrada en uns horaris molt, molt compactes, que després costa molt gestionar aquest temps, no? I és això, i després ja no parlem del temps que tu tinguis a fora per fer el que vulguis fer de temps lliure, vull dir, és bastant impossible aquesta combinació, sincerament.
Jo recordo, sí, el mateix patiment a la universitat. Jo feia arquitectura a la UPC a Sant Cugat, i sí que és veritat que s'ha intentat com fer uns moltíssims treballs en grup i que requerien que tots els membres del grup quedéssim en horaris fora del de classe habitual, i trobar aquests forats compaginant-los amb poder tenir una vida associativa o fins i tot amb poder treballar amb la gent que treballava dificultaven moltíssim. No estava pensat perquè dediquessis aquest temps, que ara en la feina sí que et trobes que, vale, si treballes en grup, no, jo no tinc cap problema amb treballar amb gent, però ho fas en un horari determinat, no en haver de buscar horaris tots a la mateixa hora fora, perquè això generava unes dificultats i que havies d'acabar dient que no a altres coses només per això, i la gent que treballava també ho plantejava difícil, i acabaves fent els treballs a partir de les 10 del vespre fins a les 3 de la matinada.
Sí, jo també considero que, ja, jo no tinc l'experiència universitària, però sí que tinc l'experiència de batxillerat, i al final tens un horari molt marcat, que entres a les 8 i surts a les 2 i mitja, bueno. I llavors, què passa? Doncs que no només estàs estudiant durant aquestes hores, sinó que després arribes a casa i o vas a la biblioteca després o quedes a casa tancat per estudiar, i llavors no només és l'horari que et marquen, sinó és l'horari que necessites tu després per arribar a les tasques, arribar al temari que se't poses i que has d'arribar per treure't el que et vols treure. Llavors, és aquest sobreesforç, que al final és un esforç necessari, però que sí que et treu temps personal i temps que has d'aplicar cap a tu mateix, no? És una cosa que...
Segur que heu sentit a parlar de si es comencés la jornada abans, si els alumnes, en comptes d'entrar a les 9, entressin a les 8 i fessin la jornada continuada, igual que a l'àmbit laboral, doncs acabarien tant classes com la feina bastant abans, de manera que et quedaria una mitja jornada a la part de la tarda per poder fer altres coses. Us agradaria un model d'aquest estil? És a dir, començar abans per acabar abans i tenir més temps abans d'anar a dormir, per exemple, a descansar?
Jo crec que en aquest tema també entra el fet aquest que està en debat de reduir la jornada laboral a aquesta mitja hora que es planteja, que també afectaria en aquesta organització del temps. I d'altra banda, a mi m'agradaria així més compacte, però també entenc que pugui haver-hi dificultats pels meus companys de feina que tenen fills i han de poder gestionar què fan amb aquests fills petits.
Clar, és que ara el que està apuntant el company, l'Alberto, també és important. Jo no sé si us heu fet el plantejament, potser a aquestes alçades de la vostra vida encara no, perquè en plena joventut, sense tenir responsabilitats familiars, doncs el temps és per vosaltres. Quan hi ha responsabilitats familiars, aquest temps es redueix per una necessitat òbvia, i potser la gestió s'ha de fer d'una altra manera, compartida, però s'ha de gestionar d'una altra manera. No sé si heu arribat a plantejar-vos en algun moment aquesta possibilitat, no?
De tenir gent a càrrec o amb responsabilitat.
Quan us feu més grans i tingueu responsabilitats, com ho portareu tot això?
Clar, de moment no m'ho he plantejat, però bàsicament perquè també estic en procés de trobar una estabilitat per mi, saps? Vull dir, anem per passos. Primer he buscat aquesta estabilitat meva de jo poder gestionar un temps d'una manera decent, d'alguna manera, i després ja en parlarem de si jo he de tenir gent a càrrec o responsabilitats afegides o no. Però de moment no m'ho he plantejat. També entenc el que dèiem, no? Que la gent que té família i que ha de tenir una conciliació depenent d'altres persones, també és normal que, per exemple, ells tinguin un horari que puguin plegar una hora que els hi sigui compatible en anar a buscar aquestes criatures a l'escola, i que potser els més joves doncs tenim un horari que se'ns allarga potser una mica més, no?, en el tema laboral, perquè no, precisament no tenim aquesta responsabilitat afegida. Però és això, vull dir, jo de moment no m'he plantejat tenir més gent a càrrec meu.
Sí, jo crec que és una cosa que hem de tindre en compte, i és una nova cosa que entra al debat, que és el tema de la conciliació familiar, que és una conciliació que al final, quan tens persones a càrrec o això, fills, parella, que doncs hi ha més responsabilitat, és una conciliació que necessites, és una conciliació que entra com una de les teves prioritats, el fet de passar temps al final amb la teva família, passar temps amb els teus fills o fill, passar temps crear una relació al final, i és una de les altres prioritats que es creen, que jo no se m'ha passat encara pel cap, perquè no em toca, bàsicament, i jo doncs, ara fa un mes la meva prioritat principal era doncs fer un examen, saps què vull dir? Però llavors és una cosa que també entra en el debat, que és el temps, és la cosa de no només vols conciliació personal per tu mateix, sinó que conciliació familiar és una altra dels objectius, una altra de les prioritats que surten, no?
Conciliar amb la societat, amb la teva vida social, no? Més enllà del que t'agradi fer. Per tant, si estem d'acord que potser estaria bé poder fer canvis en aquests horaris, qui penseu que hauria d'assumir la responsabilitat? O sigui, qui hauria de fer el primer pas? Lleis, les administracions, els centres educatius, l'àmbit empresarial... Per on comencem?
Bueno, jo crec que una gestió que s'ha de fer és la gestió legislativa, que potser sí que s'hauria de canviar, perquè des d'una legislació diferent és des del punt on es pot canviar en l'àmbit més empresarial o educatiu, que llavors estan obligats, entre moltes cometes, a...
Sí.
Fer aquests canvis, perquè llavors si parlem d'una empresa privada o d'un altre tipus d'organisme, és com que es vol més aquesta explotació temporal cap als seus treballadors, que si no estan posada per una llei és més difícil que surti voluntàriament dels CAPs, perquè al final el que volen ells és tindre doncs més penya treballant més temps per treure més calerons, no? És l'objectiu principal d'una empresa. O d'un centre educatiu, doncs és diferent, és un altre plantejament, però sí que es pot canviar el tema de doncs els horaris i al final no només per una cosa temporal, sinó també per una cosa de salut mental de l'alumne, perquè si està, personalment, jo tenia una jornada de 3 hores, pati de mitja hora o descans de mitja hora i 3 hores seguides, 3 hores al final sentat en una cadira, i que aquests últims anys de batxillerat és com molta informació i no tens temps de descansar, és una miqueta tortura, la veritat, personalment. Llavors són coses que des de la legislació s'hauria d'aplicar, no? Crec.
Ho tens clar.
Sí, jo penso igual, perquè hi ha empreses i empreses, eh? Aquí trobarem empreses més bones o més dolentes, però al final és el que deia en Genís, que les empreses miren per elles mateixes, i elles el que volen és que hi tinguin gent treballant i fent les hores que ells considerin, però si tenen una llei al darrere que els diu no, has de fer això, doncs és més fàcil que després ho apliquin.
Sí, que després està el problema de que la legislació ja és un altre tema bastant complicat d'aplicar, no? Perquè són moltes opinions.
És política.
Sí.
És
pura política.
I al final s'ha d'arribar a acords. Alberto.
Sí, jo penso que el primer que s'ha de fer és canviar la legislació, però també penso que les empreses han de posar una mica l'escolta en els treballadors, que potser en alguns sectors és indiferent tenir el treballador treballant de 7 a 5 de la tarda que tenir-lo de 8 a 6. Mm. Donar aquestes petites flexibilitats que potser els treballadors valoren i que no té un canvi en la productivitat d'ells i no canvien el servei que estiguin oferint.
Bueno, i clar,
possible.
L'últim moment que vam veure un canvi de la jornada laboral va ser a principis del segle XX. O sigui, va ser durant les vagues que van haver-hi per canviar al final aquest aquesta...
Bueno, ara recentment hi ha hagut una petita novetat.
Sí, però quan es va consolidar les 8 hores, sí, va ser en aquell moment. I què va passar perquè es canviés això, no? Doncs van haver-hi vagues, van haver-hi... doncs va canviar molt la societat perquè passés això. Llavors, de la forma més fàcil que es pot canviar evitant tot això és un canvi de la legislació, no?
Sí. M'he deixat pel final una pregunta que segurament trobàveu a faltar, i és el tema de les xarxes socials. Com us afecta?
Tema candent, Tema candent. Sí,
sí. Home, clar, és que hi ha gent, us he de dir, hi ha gent, jo parlo de gent jove perquè el contrast d'aquesta informació l'he fet amb gent jove, que dedica una jornada laboral a les xarxes socials.
És una addicció. És una addicció com qualsevol altra droga.
A tu et treu molt de temps, Genís?
A mi no em treu, o sigui, intento gestionar-ho, vale? Però és que al final és, les xarxes socials estan fetes per això. Estan fetes per intentar que tu estiguis al màxim de temps connectat, que estiguis al màxim de temps... Doncs,
Però la vida real on és?
La vida real està darrere de la pantalla. Està quan treus el mòbil o l'ordinador o la televisió, perquè al final el que volen aquestes xarxes, al final són xarxes, que és que tu estiguis al màxim de temps consumint i al màxim de temps doncs, gastant el teu temps.
Tu en el teu cas ho gestiones bé, ho portes bé.
Intento.
Intentes. Alberto.
Jo veig que ens treuen bastant temps, però sí que és cert que no ens treuen tan poc temps, perquè després mires aquestes hores en què les has agafat i dius, clar, és que 40 minuts potser és el temps que estic en el transport públic, que sí, que podria estar llegint, però ja estic fent una altra cosa alhora. No és un temps que únicament destines a xarxes socials. Aleshores, clar, no sé fins a quin punt és real tot aquest temps que dediquem, que sigui temps tret d'altres coses, o quan respons un missatge en plena feina.
Està bé.
Jo personalment conec moltíssima gent que està enganxadíssima i que allò que pots mirar el temps que t'has estat en cada aplicació els hi surten com 7 hores, no? El que deies tu, una jornada laboral sencera. I a mi això em sembla terrible. Jo per meva, TikTok ja no en tinc, perquè no m'agrada, per exemple, però la resta de xarxes socials intento entrar-hi el menys possible.
Doncs ho hem de deixar aquí, precisament perquè, com deien els clàssics, el temps fugit, que vol dir que se'ns ha acabat. El Genís, la Tina i l'Alberto, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la tarda.
Gràcies.
I el cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Seems like
just yesterday you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight, everything felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong. Now I can't breathe.